Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Tornem al Sant Cugat de Fons, encetem la segona hora i ho fem amb el Lluís Cabal. Bon dia.
Bon dia.
I la secció Donem la nota. No sé si t'has fixat en les promocions i en els anuncis que hem estat escoltant fins ara, però el Nadal ja és aquí.
El Nadal és aquí, sí.
El tenim, encara que no vulguis.
El Nadal emocional i el Nadal comercial.
No hi ha manera, sobretot el Nadal comercial ja fa... Jo sentia Nadales als centres comercials el 20 de novembre, que dic, potser... Anem una mica d'hora, però en tot cas sí que el tenim aquí i avui volem fer precisament un especial.
Sí, avui parlarem una mica de Nadales, que més idoni que per les dates aquestes de Nadal, i una mica també de tradicions nadalenques i de coses relacionades amb les Nadales, que penso que van més enllà del que és la Nadala pròpiament, però que il·lustren doncs, el poder d'aquesta música. Jo, si et sembla, de totes maneres, per començar ara, començarem a escoltar una cosa que no és una Nadala.
Bé. O sigui, vens a parlar-me de Nadal i el primer que em poses és no és una Nadal.
No, és un vals. El vals de les flors del Trencanous. Com els oients ja saben, una de les tradicions que hi ha per Nadal també són els valsos, però avui no parlem d'això. Però hem posat aquest vals precisament per... Això és, com deia, el vals de les flors del Trencanous. I això ens serveix perquè aquest cap de setmana passat al Teatre Auditori s'ha representat aquest ballet de Tchaikovsky, que és un dels grans clàssics del ballet, interpretat per la Companyia Nacional de Danza. Ha sigut un espectacle molt potent, amb orquestra en directe, amb la Simfònica del Vallès tocant la música, cosa molt poc habitual en els ballets i que honra al Teatre Auditori l'esforç que ha suposat això de poder presentar un espectacle d'aquest tipus amb música en directe, perquè realment... Un ballet, quan es fa música en directe, no té res a veure amb la música gravada. O sigui, hi ha un abisme entre presentar-ho amb música enllaunada o amb música en directe, no? El Trencanous ha esdevingut un espectacle també tradicional de Nadal a molts països europeus des de fa uns quants anys, perquè d'alguna manera és un conte que passa en aquestes dates i que ens transporta a un món imaginari, un món de somnis, no? Està constantment entre el món real i el món del somni, el món infantil i el món adult, aquest món meravellós de màgia, no? I realment, doncs penso que no és una Nadala,
però gairebé,
és una tradició nadalenca, sí. I ja que s'ha fet aquí al Teatre Auditori, doncs em venia de gust explicar-ho. També s'ha de dir que lligat amb la presentació en la posada en escena de grans ballets, el Teatre Auditori vol seguir una miqueta en aquesta línia, no? I el mes de març es tornaran a posar un espectacle. Aquesta vegada és del Ballet Nacional d'Espanya, també serà amb música en directe, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, també, i es posaran a escena...
Per la part que et toca, eh?
Sí, per la part que em toca, sí.
Per la part que et
toca. Jo he de dir que jo estic molt... No, realment estic molt emocionat, perquè realment ha sigut una... Jo com a instrumentista a l'orquestra, és una de les produccions d'aquestes que fan il·lusió fer i que et deixen un molt bon gust de boca, perquè et dic que ha sigut un espectacle realment d'una qualitat extraordinària, o sigui, nivell internacional, sense cap mena de dubte. Bé, doncs, dit això del ballet, passem al tema que ens ocupa.
Gràcies,
I he dit que no parlarem de valsos, parlarem de Nadales.
Parlem de Nadales. Què és una Nadala?
La Nadala, com tothom sabrà, és una cançó amb lletra que fa referència al Nadal, o per extensió també a temes d'hivern.
Però a veure, no hi ha una Nadala, no és un tipus de cançó, sinó que té relació amb la lletra, no?
Sí, el que passa és que de Nadales n'hi ha de molts tipus, eh? Aquí entraríem a una varietat, o sigui, no podem dir que la Nadala és un arquetip únic. Sí que és veritat que toca temes nadalencs o temes hivernals, no? Però n'hi ha de moltes procedències, de molts tipus i de molts orígens, eh? Però, bueno, realment el que tenen en comú és el tema que tracten, eh? El text tracta de Nadal.
I bueno, quina va ser la primera Nadala, Lluís?
Bueno, aviam, l'origen de les Nadales es perd en els orígens dels temps, eh? De Nadales catalanes, que el cançoner català de Nadales és extensíssim, ja n'hi han documentades al segle XV. El seu origen vindria una mica a partir de la tradició que tenia el poble, sobretot els pastors, això venia dels pastors, que també lliga amb el Nadal, no? Que en la prèvia de la missa del gall, doncs d'alguna manera feien una ofrena pagana, diríem, no era fora de l'ofici de la missa, un tipus de representació d'homenatge o d'ofrena, no? I es cantaven, doncs, cançons relacionades amb el naixement de Jesús, no? Aquest seria l'origen. Però, com dius tu, la primera Nadala que hi ha documentada és aquesta. Bé, això és una Nadala, es diu Wexford Carol. Carol és la paraula anglesa per determinar Nadales, no? Uh-huh. I és una Nadala molt popular, és una Nadala popular irlandesa. És una Nadala que ha esdevingut molt popular al Regne Unit. I és una Nadala que ja està documentada en un còdex trobat en un monestir irlandès, un còdex és un recull de música religiosa, i està documentada ja en un còdex del segle XIII.
Del segle XIII,
Estem molt enllà, com dèiem, es perden els orígens dels
temps.
Estem anant molt enrere. I ja dic, aquesta Nadala es va trobar aquesta documentació, o sigui, aquesta certificació es va trobar al segle XX, però això no vol dir que aquesta Nadala es canti des del segle XX, eh? Aquesta Nadala ha sigut una Nadala molt popular a tots els temps. El que passa que la demostració empírica de que aquesta Nadala és tan antiga, doncs, data d'uns estudis musicològics realitzats al segle XX. Eh? Ja et dic, Nadales en trobem a tota l'Europa cristiana i aquesta, com dèiem, doncs és irlandesa. Com et deia, l'origen serien aquestes representacions que feia el poble d'una manera espontània a la prèvia de la missa del gall, però l'origen de les Nadales n'hi ha de molts tipus, eh? Com dèiem, n'hi ha que provenen, doncs, de la música, podríem dir, de la música culta, de la música escrita. Són Nadales que les ha escrit algú. Un bon exemple que després sentirem seria el Santa Nit, per exemple. Hi ha altres que són inspirades o una mica imitant l'estil dels grans oratoris barrocs, sobretot de Händel, sobretot inspirats en el Masies, que seria, per exemple, un altre exemple seria el Joia en el món. Val a dir que el Masies, de Händel, que és una obra que també ha esdevingut tradicional per Nadal...
Això anava a dir-te, sona que, almenys aquí, sobretot aquí a Sant Cugat, sempre hi ha la representació de...
A molts llocs, a tot arreu, a Sant Cugat i a molts llocs, a Barcelona... Mira,
en parlarem dijous, del Masies de Händel d'aquest diumenge, de fet, amb Camera de Sant Cugat.
Ah, perfecte, perfecte. Doncs així no m'extendré amb el Masies, només deixa'm dir una cosa, que curiosament el Masies, que ha esdevingut una obra arreu del món tradicional de Nadal, és una obra que no va ser escrita per les dates de Nadal. Händel la va escriure per Setmana Santa, perquè és un oratori on s'explica la vida del Masies, però no només el naixement, sinó tota la vida. Però no va estar pensada per Setmana Santa. Però bueno, nosaltres l'hem adaptat a Nadal, perquè això del Masies, el naixement, lliga, i és veritat que tota la primera part del Masies, doncs, parla d'aquesta part, I mira, doncs així ha quedat. També, i deixa'm que ho digui, perquè és una cosa que a mi sempre m'ha meravellat, el Masies de Händel, que és un oratori llargot, són dues hores ben bones, de dues hores i escaig de música, Händel la va escriure en 3 setmanes.
Gairebé en directe.
Espectacular, espectacular. O sigui, sobren les paraules. No hi havia ordinadors, no hi havia les eines que tenim ara, i Händel en 3 setmanes va tenir l'estil oratori.
Devia ser un espectacle veure algú escriure música en aquella època, com s'escrivia...
Bé, com amb tot, i els compositors, clar, en aquella època no hi havia tantes distraccions com tenim ara. Quan un es dedicava a una cosa, es dedicava a aquella cosa i tenia tot el dia per fer allò, perquè no tenia internet, no tenia...
No feien el Barça a Movistar Plus,
clar, no hi havia tele, no hi havia tots aquests inputs que molt sovint ens distreuen del que estem fent. Per tant, jo penso que la capacitat de concentració que hi havia, no només en els compositors, però que tenia la gent en aquell moment quan es dedicava a crear, doncs havia de ser molt alta, no? Una capacitat de concentració molt potent. Bé, continuem amb el que et deia. D'algunes altres, de l'origen de les Nadales serien les cançons de Bressol, El noi de la mare, que originalment era una cançó de Bressol, i no costa gens de veure, no? És el noi de la mare que li canta el seu infant en braços, no? Posteriorment, doncs, la lletra... Jo entenc que algunes de les estrofes s'hi han afegit...
S'han nadalitzat, no?
S'han nadalitzat, però l'origen seria aquest. Després també hi ha Nadales que són típicament de temàtica infantil, no? Com el fum-fum-fum o el dimoni escuat, no? I en altres Nadales n'hi ha una molt, molt, molt representativa, que és una cançó de Bressol, que és una Nadala popular catalana, que algunes de les Nadales han esdevingut gairebé himnes, i nosaltres en el nostre cançoner català en tenim una molt representativa, que és el Cant dels ocells.
Això és bo saber, hi ha poca gent que sàpiga que és una Nadala, no és una cançó...
Originalment és una cançó de Bressol, li passa com el noi de la mare, és una cançó de Bressol que... s'ha nadalitzat.
Que es fa servir pels minuts de silenci, ara.
També, sí. Perquè ha esdevingut un himne, precisament perquè, com et deia, és una cançó popular, popularitzada per Pau Casals. No és de Pau Casals, molta gent pensa que el Cant dels ocells és de Pau Casals. No, Pau Casals el que va fer és popularitzar aquesta de música i, a més, en va fer una versió que després sentirem, la va harmonitzar, i la va convertir en un himne de pau. I d'aquí ve la utilització que se'n fa molt sovint d'aquesta melodia. Si et sembla, mira, sentirem ara una de les, jo diria que és la Nadala per excel·lència, que és el Santa Nit, que és una obra que la trobem arreu i en tots els idiomes. I llavors, com la sentirem primer en alemany, que es diu Stille Nacht,
a mi m'ha semblat sentir els Pastors.
Bé, érem alemany.
Segur que no ho diu, però
m'ha semblat. M'ha semblat
sentir els Pastors.
Ara la sentirem en francès.
Ara no he sentit els Pastors.
Sí, aquí és Dus Nuit, Dolça Nit. Nosaltres comencem dient Santa Nit, Plàcida Nit, per qüestions mètriques i d'idioma, en molts idiomes comença al revés. És Dus Nuit, Santa Nuit, comença al revés. Plàcida Nit o Dolça Nit, Santa Nit. Però això és un tema de... tanto monta, monta tanto.
Exacte, sí. Però tu escoltes el Santa Nit i et ve el cap directament... literalment, nit, neu i Nadal,
Sí, no, és clar,
ja és una vocació total,
És que ja ho porta implícit.
Tot i que no nevi ara, ja.
En el nostre imaginari popular, tot i que també s'ha de dir que... Nosaltres ens pensem que els Nadals són iguals a tot arreu, però a l'hemisferi sur, ara estan a la platja,
Sí.
I serà, el 25 de desembre serà Nadal, però s'estaran torrant a la platja,
Sí.
Però és curiós, no? Perquè allà també canten nadales, eh?
Però les modifiquen o també...
No. Argentina, per exemple, que són molt populars els nadales, per Nadal canten nadales i estan a la platja, eh? I canten de...
Del trineu,
el neve, però estan a la platja. Ara la sentirem en anglès. Silent Night. Ja s'ha dit, no? Silent Night, Holy Night, no? Nit silenciosa,
sí, santa nit,
santa,
sí.
Donar-li la volta, bueno, és una qüestió mètrica. I ara en sentirem una que jo m'agrada molt perquè és la versió catalana, però a més he trobat una versió molt bonica, cantada per tres escolars de l'Escolania de Montserrat, i ja veureu que és una versió deliciosa. Si em permets, ara farem un incís. M'agradaria explicar una història relacionada amb el Sant de Nit, una història que ens remet a la Primera Guerra Mundial. Això és ho vam explicar la temporada passada, però molt, molt per sobre, un dia que explicàvem una altra cosa, i ara m'agradaria fer-ne esment. Al Nadal del 1914, feia poc que havia començat la Primera Guerra Mundial, es va donar un fet molt curiós, que és el que s'ha anomenat la treva de Nadal, que va ser... Una treva no pactada, sortida de manera espontània entre els soldats del front, en el front de les trinxeres, que estaven els soldats aliats per un costat i els soldats alemanys per l'altre. A partir de que els soldats alemanys, la vigília de Nadal, van començar a cantar el Santa Nit, a l'altra banda de les trinxeres s'hi van afegir els soldats aliats, i això va donar peu a un alto el foc, i com dic, d'una manera espontània, doncs, totes les tropes enemigues entre ells, van celebrar aquell Nadal junts d'una manera molt, molt fraternal i molt, molt amical. Estem parlant no d'una cosa aïllada de quatre persones, vull dir, això va implicar més de 100.000 soldats en aquell moment, que ja dic, d'aquesta manera espontània, doncs es van voler celebrar el Nadal a partir d'intercanviar-se aquesta Nadala tan bonica, que internacional i que tothom coneix, no? Com dèiem, i que estan tots els idiomes, i que això va donar peu a aquest fet. Això va durar un parell o tres de dies, van celebrar el Nadal junts, fins i tot després en alguns punts de les trinxeres, quan els soldats d'un bàndol es van assabentar que el seu exèrcit bombardejaria les trinxeres enemigues, els van avisar i els van acollir la seva, i viceversa, després també. I això va...
Al final la gent que està a les trinxeres no s'odien entre ells.
No, clar, són persones normals i corrents, que l'únic que volen és viure tranquils i que es troben en una situació que no han volgut i que els hi han portat uns altres, no?
Hi ha històries d'aquesta treva, per cert, que parlen de partits de futbol.
Sí, també, en molts punts es van organitzar partits de futbol, intercanvi de regals, no, va ser molt bonic. I això va generar la ira d'alguns mandos d'aquell moment, i en especial hi havia un caporal jove en aquell moment que això el va irritar molt, va fins i tot demanar que s'afusellés els responsables d'això, cosa que sortosament no va passar.
Aquí eren els trobles.
El que sí que coneixem és el nom d'aquest caporal, que segurament a la gent li sonarà. Era un caporal jove a la Primera Guerra Mundial, era un tal Adolf Hitler. Aquest senyor hi apuntava maneres.
Tenia tendència a enfadar-se.
Tenia tendència a enfadar-se, sí. I en aquell moment ja va demanar que això no podia ser i que s'havia d'afusellar tothom. Bé, això es va tallar d'arrel el segon any ja no va tornar a passar. També s'ha de dir que els soldats pensaven que aquella guerra duraria poc, al final va durar 4 anys.
Tothom pensava que duraria poc
i que mira, que aviat podrien tornar a casa. Res, com dèiem, no, bueno, és una història bonica, no? que lliga amb les Nadales. Bé, com dèiem abans, també hi ha Nadales que són inspirades en els grans oratoris barrocs, no? I un clar exemple seria la següent, que és la d'Este Fideles. És innegable aquesta inspiració, no? No voldré dir grandiloquent perquè té una connotació mica pejorativa, no? Però sí de gran oratori, no? De cor, orquestra, en aquest estil tan Händel, no? Com dèiem. I, com dèiem, també n'hi ha que són d'origen de cançons de bressol. La més representativa, la que sentaríem ara, que està interpretada pel cor de noies de l'Orfeó Català. Bé, i com dèiem, n'hi ha una que m'agradaria ara posar-la i sentir-la sencera.
I tant.
Que són 3 minuts de música, que també és una cançó de bressol, que és, com dèiem, el cant dels ocells. La sentirem en la versió instrumental per violoncel i piano, que va fer Pau Casals, i la sentirem interpretada ni més ni menys que pel mestre Pau Casals, en un concert molt interessant que va fer a l'any 61, al novembre del 61, a la Casa Blanca, davant del president Kennedy. El president Kennedy li va demanar de fer un concert i li va demanar a Pau Casals que què volia cobrar. I li va oferir un xec en blanc. I Pau Casals li va contestar que ell, molt de gust, aniria a fer un concert a la Casa Blanca i l'únic que li demanava a canvi era poder tenir una reunió amb ell per poder parlar de Pau. El silenci després, no? La gent estava...
M'ha cridat l'atenció que tu he dit que hi ha la... Que quan, fora de micro, que hi havia la... Que se'l sentia ell.
Sí, se'l sent quan se'l sent els gemecs.
Sí.
Bueno, això és una... Pau Casals era un home que quan tocava es deixava anar i això són els, bueno, els sorolls involuntaris però propis de l'emoció de... del moment. Aquí també ell era un senyor bastant gran, tenia 80, em sembla que tenia 82 anys aquí, i era molt gran, però bueno, està aquí, ell ficat aquí dins, bueno, ja has vist al final el silenci absolut que hi ha, no? Val a dir que la reunió no va prosperar, perquè sí que es va fer, però ell li volia parlar de que en aquell moment a Espanya hi havia una dictadura. Val a dir també que era l'únic dictador que havia sigut coetani de Hitler, Mussolini i tota aquesta colla, que encara era viu i que a més va morir al llit, però ahí lo dejo.
Ja, bueno, sí, no, això és un tema que...
És un tema que no toca parlar-lo aquí, però bueno, és així. I res, jo per acabar, si et sembla, acabarem sentint una Nadala, perquè ja dic, les Nadales per mi són l'exemple més gran de globalització musical, no? D'alguna manera les trobem a tot arreu. I evidentment han anat evolucionant. I sentirem ara una Nadala d'Irving Berlin, que és el Nadal blanc, que és una Nadala moderna, podríem dir, i la sentirem en la versió instrumental. Però, bé, com et deies, és un clar exemple de que les Nadales han estat en constant evolució, i fins i tot un músic modern, un músic de jazz, com Irving Berlin, doncs va fer aquesta Nadala. La sentirem el tros final, interpretada per la Simfònica del Vallès, en una versió molt bonica i en un arranjament molt, molt bonic que va fer el nostre company en Bernat Castillejo. Bernat Castillejo és un flautista, músic, director, que te recordes que un dia vam posar un fragment de quartet que era un quartet que tocàvem, ell és el flautista, és un musicàs en majúscules, i aquí ara podreu sentir aquesta magnífica Nadala amb aquesta estupenda versió del Bernat, i jo crec que això serà la nostra millor manera de poder desitjar a tots els oients, doncs, que tinguin unes bones festes, una bona entrada d'any.
I ens retrobem el dia 7 de gener.
El dia 7 de gener.